Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Esteve, bon dia.
Bon dia.
Què hi fas aquí amb tantes mongetes del ganxet?
Doncs bueno, intentar veure si avui s'aixeca el dia, perquè avui tenim boira baixa i a veure si les podem batre.
Si hi ha boira vol dir que hi ha humitat i vol dir que avui potser hauràs de fer una altra feina.
Evidentment, sí, sí. La mongeta, si no és seca, no cau. I si no cau, ja pots fotre-li agarrotades, que no hi ha manera de que baixi. I res, no es pot pas batre, de moment.
La mongeta del ganxet té una denominació d'origen protegida i, a més, esteu aquí a cavall entre una miqueta, la selva, el Maresme i els dos Vallesos. Què té aquest territori per la mongeta del ganxet que la faci tan melosa i tan tendra?
Bueno, suposo que deu ser una mica la influència del sol i també la climatologia, que tenim un clima benigne i, a més, és acompanyat d'un sol que la mongeta s'hi adapta molt bé.
Aquest any que hi ha hagut molta sequera a diversos llocs de Catalunya, aquí com us ha anat?
No, aquí també l'hem passat malament. Sí. Aquí tenim la sort de que, bueno, tirant de pous i això, doncs hem pogut anar regant, però conec alguna zona de que ho ha passat realment malament perquè les reserves hídriques eren mínimes.
La mongeta del ganxet té sempre aquesta forma de ronyó. Això és el que la fa una de les característiques que fa que aquesta mongeta se li digui precisament així, no? Ganxet.
Sí, sí, evidentment, diguem-ho d'aquesta manera, es caracteritza la mongeta amb el nom perquè va inherent amb la seva forma. O sigui, està caracteritzada per la forma, li dona nom a la mongeta.
Quants productors i productores sou dins d'aquesta denominació d'origen protegida?
Actualment jo crec que n'hi ha uns 17 i que fan més o menys unes 20 hectàrees que representen unes 25-30 tonelades.
Déu-n'hi-do, 25-30 tonelades per portar a totes les llars catalanes una llegum que podrien dir que és gairebé el caviar d'aquest territori, no? Del Vallès i del Maresme.
Sí, sí, així es li diuen l'or blanc del Vallès i el Maresme. Sí, sí, està molt ben considerada perquè té unes qualitats organolèptiques molt diferenciades respecte a l'altre tipus de llegums, que és més mantecosa, no tens la percepció de la pell i això li fa doncs, que tingui un apreci molt, molt gran per part dels consumidors.
Com t'agrada menjar-la tu, la mongeta del ganxet?
Doncs jo, bàsicament, crua. És a dir, bullida, amb una mica de cansalada i un reget d'oli, i així és com més bona la faig, o diguem així, com els pares sempre m'han inculcat de menjar-la.
Home, ja me l'has amanit aquí amb una mica de cansalada, eh?
Sí, també, bueno, clar, crua no, però diguem així que li hem de portar un plus, no?
Gràcies, Esteve.
De res.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts, per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda que la tenim ben preparada, les taules a punt, amb aquelles estovalles de tota la vida. Sabeu aquelles de color de farcell? Doncs aquelles, amb un gabinet d'aquells que hi van. Sí, sí, d'aquests fets a Solsona, molt a prop d'allà en casa Bosch, sí, que ara el trucarem d'aquí una estoneta, amb una bona forquilla, una cullera d'aquelles que ni cap de menjar. La copa blanca pel vi blanc, la copa pel vi negre, per l'aigua també. També hi ha un porró per qui no vulgui utilitzar copes i, sobretot, el que tenim, plats trinxants i sopers. I això sí, a la taula, al mig de la taula, molt d'espai per posar-hi molts ingredients avui. Vinga, va, que ja hem passat el mitjans, podríem dir, de gener, i tenim tres fires molt a prop. Comencem aquest cap de setmana. Mireu, la Fira de l'Oli de les Borges Blanques, que acollirà aquesta Fira de l'Oli de la qualitat verge extra de la denominació d'origen protegida de les Garrigues. Una fira que reivindica la importància de l'oli d'oliva verge extra per tothom, pel territori i els beneficis del seu consum, que es fa a través d'un programa d'activitats molt ampli al voltant d'aquest or líquid de la gastronomia. També aquest proper diumenge, la Fira del Fesol a Santa Pau. El municipi de Santa Pau, a la comarca de la Garrotxa, organitza la tradicional Fira del Fesol i programa d'activitats tradicionals i artesanes, cercaviles i grups d'animació. Els agricultors de la zona i els restauradors ofereixen aquest delicat producte, aquest caviar de la Garrotxa, a tots els visitants de la població. I prepareu-vos perquè la setmana següent, què hi ha? Home, doncs, 29 de gener, la Calçotada a Valls. Com cada any ja serà la 41a edició, Valls celebra una jornada festiva i popular amb el calçot com a protagonista. Actes tradicionals, concursos, demostracions i molt més ompliran places i carrers de la capital de l'Alt Camp. Què us sembla? Quina agenda més fantàstica que tenim per aquests propers caps de setmana? El que farem per això ara serà seguir amb la nostra fonda? Clar que sí. Primer, home, la guia Virgínia és de la cuina catalana. Quin restaurant ens portarà avui l'Òscar Gómez? I després anirem a fer una parada, una parada però no fonda, una parada amb en Marc Casabosc, allà per allà dalt a Solsona, i després sí que farem la parada i fonda a on? Doncs aquesta vegada anem fins a Osona a parlar amb en Pau Santamaria, el fill del desaparegut Santi Santamaria, que ens parlarà de filosofia, de verdures i de vida. Què us sembla? Sí? Posem tot això al damunt de la taula? Doncs vinga, va, escalfem el foc.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I com és costum, amb aquesta sintonia, entra la nostra estimada guia Virgínies de la cuina catalana. La guia entra per l'esquerra i l'Òscar Gómez entra pel telèfon. Òscar, què tal, com estàs?
Molt bon dia.
Com?
No l'he vist venir, aquesta no l'he vist
venir. No l'has vist, eh? Anava a veure... Sí. Sí, home, sí, és que això, d'alguna manera ho hem de fer-ho, no?
Sí, sí, tant i tant, no? Estic molt divertit.
Què tal? Com va això?
Molt bé, molt bé. Moltes ganes de sumar un restaurant més a la guia.
Ja menges calçots o no?
Doncs, tens de reconèixer, encara no. Aquest any encara no, vaig tard, oi?
Home, ja comencem aquí, vull dir que... Hem de fer alguna calçotada aquest any, mira.
Hauré de posar remei, sí.
Això, la calçotada de la fonda.
Sí, exacte.
Què, cap on anem avui, Òscar?
Doncs mira, avui anem als voltants de la Sagrada Família, que és una zona molt complicada, perquè, bueno, és turisteo total, i aleshores costa trobar locals. I et vull explicar, us vull explicar a tots, un matí jo vaig anar a esmorzar, buscava algun lloc per esmorzar, però no tenia un destí concret. I aleshores, passejant, vaig passar per davant de l'Ardèvol, que és un bar-restaurant clàssic de tota la vida, de barra allargada i unes tauletes al final, i després d'unes taules, a cuina. I aleshores, a fora hi havia tot de gent que no eren turistes, que estaven esmorzant. Biquini i tal, i em va semblar una bona pista. Vaig entrar i a dintre em vaig trobar amb el senyor José Luis, que té 71 anys, a darrere de la barra, que és el cambrer que li va comprar el restaurant, el bar, al senyor Francisco Ardèvol, que l'havia inaugurat l'any 1957. Tot això ho explico perquè s'entengui bé que estem parlant d'un bar-restaurant familiar que té 60-70 anys davant de la Sagrada Família mateix, i que fan una cuina i una oferta que és totalment tradicional i allunyada de tota aquesta gran oferta turística que envolta el temple de la Sagrada Família. M'hi vaig quedar a esmorzar, perquè li vaig dir que a veure què em podien oferir, em van dir que tenien unes carxofes del Prat fresques i me les podien fer fregides. I aleshores vaig tenir sort perquè a la taula que on vaig seure hi ha una finestreta davant que veus un tros de la cuina. I veia la muntanya de les carxofes, que era una muntanya d'aquesta verda, de flors cuirassades de la carxofa, i vaig poder veure com les pelaven, les tallaven, treien els palets de dintre amb la cullereta aquesta i després les fregien i me les vaig poder menjar. I em van alegrar al matí perquè eren cruixents com terratrèmols i tenien el cor tendre com si estiguessin enamorades aquestes carxofes. I em van donar un matí fantàstic per esmorzar. Tan senzill com això, unes carxofes fregides, Pep.
Que bé, que bé. No, la veritat és que, clar, és el que dius tu, no? En una zona com és la zona de la Sagrada Família, que qui més qui menys penses que van allà a fer, diguem-ne, a fer un restaurant el més turístic possible i diguem-ne, anar a buscar, evidentment, com tots els restaurants, no deixa de ser un negoci, però que moltes vegades aquests llocs falta aquesta, diguem-ne, aquesta part que ens agrada a nosaltres de la cuina, no? Que hi hagi identitat, que hi hagi discurs, que hi hagi història, no? I que hi hagi producte, no? Com dius, aquestes carxofes,
Clar, de fet, el José Luis, que és el pare del restaurant, hi treballen el José Luis fill i el seu germà Cristian. Cristian és el que està a la cuina i el José Luis el que està atenent a sala. El pare m'explicava que quan eren nens petits se'ls deia que estudiessin, que aquell ofici és molt esclau. Els deia, ja tindreu temps de tornar a trepitjar borilles, perquè en els bars, quan aquests nois eren petits, es fumava, no?
Sí.
I jo m'alegro que els fills al final realment tiressin per continuar la feina del pare, perquè ell mateix em va dir que reben ofertes de compra constants per la seva ubicació, però constants, em va dir que i molt generoses, no? Però que, bueno, des del moment volen continuar amb la feina, és el que els agrada l'ofici, tot i ser dur i sacrificat, i allà estan, fent esmorzars com aquestes carxofes, o uns calamarsets amb fesols de Santa Pau, que també em van preparar, que a més de les mongetes de Santa Pau, aquests fesols menuts, delicats, que acompanyaven els calamarsets, i van posar uns ous ferrats amb les seves blondes, ben cruixentetes, i aleshores amb la carxofa. I després els calamarsets amb fesols de Santa Pau, doncs imagina't com vaig esmorzar, ho vaig esmorzar meravellosament.
Que bé, tu. Hosti, sí. I clar, tot i que sigués un esmorzar, segur que alguna cosa de postres vas fer. No crec que no ho fessis, eh?
No, perquè en aquell moment jo ja sabia que parlaria amb tu per veure si podíem incloure la lèbola a la guia de Virgínies, i aleshores vaig demanar un flam amb nata, perquè fan postres casolans, però ultraclàssics. Flam amb nata i crema catalana. Vaig demanar flam amb nata, i un flam amb nata, canònic, ben fet, casolà, al costat de la Sagrada Família, i me'n vaig anar feliç cap a casa.
Home, que bé, tu. A mi m'agrada perquè, clar, jo ara estava pensant, mentre tu estaves parlant d'això, pensant, a veure, aquest home, quin dia era que tenia tant de temps per dir, ja, anirem a esmorzar, som aquí, comencem a mirar, saps? I què em podeu fer? És que m'agrada molt, és a dir, et veia jo ara, t'estava imaginant amb una tesitura, de, no sé, de senyor Gaudí, saps? Òscar Gómez Gaudí. Allà, vigilant la Sagrada Família, ja si la construeixen bé o no, i anar menjant les carxofetes,
Soc gran, però encara no vaig veure obres com els jubilats. Era un dissabte i tenia temps amb la meva parella, amb la meva dona, vam anar a l'aventura, realment a buscar, a veure si trobàvem un bon esmorzar en aquella zona, per si complicava, i ens va sortir bé. De vegades no surt bé. Algun cop m'has preguntat d'on treus aquests llocs. Alguns cops són així, anant a l'aventura i tens sort, i altres vegades doncs, no tens tanta sort, clar.
I tant que sí. Doncs, Òscar Gómez, moltíssimes gràcies. Entra aquesta nostra guia Virgínies de la cuina al restaurant Ardèvol d'aquí de prop de la Sagrada Família. Moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Que vagi molt bé.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui toca passejar per una Osona emboirada de bon matí per anar a buscar una persona que crec que avui ens parlarà de moltes coses, com és costum aquí a la Fonda. No sé per què, però sempre on vaig hi ha pujades i baixades i haig de deixar el cotxe una estona una miqueta lluny cap aquí. Ah, mira, ja el veig. A veure... Pau, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Carai, quants pèsols, no?
Sí, els primers pèsols del Maresme.
Pau Santa Maria, fill del mític Santi Santa Maria, que tu no fas de cuiner.
No, jo cuiner no seré mai. Jo vull portar la filosofia del pare en forma de producte.
Tu això sí que ho potents, no? El fet d'agafar productes de la gent, transformar-los per portar-los a les taules dels millors restaurants.
Bueno, és el que hem mamat a casa, la vida del producte, la filosofia del producte i poder demostrar el producte, portar el producte als grans restaurants.
D'aquí a poc farà anys, 12 concretament, que en Santi un dia a Singapur ens va deixar, el cor va dir prou. I tu quants anys tenies aquella època, fa 12 anys ara?
27, amb un nen d'una setmana.
Déu-n'hi-do, amb un nen d'una setmana. Però hi ha una cosa molt important, jo crec, aquí, que és que ha sabut agafar molt bé aquest llegat que sempre parlem els cuiners i les cuineres d'aquest país, d'en Santi, aquesta, anem a dir, filosofia o aquest ADN, perquè per molt que ara parlem de la cultura del producte, parlem de sense pagesia no hi ha cuina, com diem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, parlem de que sense aquest producte no farem res i que, a més, la tècnica també hi ha de ser-hi, però això en Santi ho deia de fa molts i molts anys i moltes vegades alguns no se l'han creure tampoc.
Bueno, ja, si us en recordeu, tenia una gran frase que era sense producte no hi ha cuina i és el que hem volgut demostrar aquí sense el producte que no hi ha cuina i poder també realçar la pagesia d'aquest país. Gràcies al nostre projecte ara mateix estan envolupats uns 40 pagesos.
Anem a passejar una mica?
Som-hi.
Doncs vinga, anem a passejar una miqueta per aquest bosc. Què és el que va fer venir de Sant Celoni cap aquí a Osona, Pau?
Un gran amic que va també anar a l'altra banda, que és en Xavi Castanyer, que el vaig conèixer als Estats Units i gràcies a ell vaig conèixer la Judit, la mare dels meus tres fills, i em va arribar aquí. I una vigatana no la trobaràs mai de les muralles. Ho he intentat portar-la a l'altra banda del Montseny, que el tinc aquí davant, i em va dir no. Jo aquí vaig creure i aquí porto ja uns 20 anys.
Però tracta'm bé aquí a Osona, eh?
No canviaria mai a Osona ja. Ara ja em sento vigatà.
Pau, què recordes ara que fa 12 anys que el teu pare ens va deixar? Quins són els records d'en Santi que et queden a la memòria? Com a pare, eh?
Com a pare, la filosofia de vida que ens va donar, d'intentar no fer mal, aprendre a disfrutar dels grans moments amb la família i sempre estar units.
Clar, un dia a dia a casa teva, jo recordo que un dia vaig venir allà l'any 91 i me'n recordo de dues persones, la que ens va obrir la porta, en Santi, i després un noi petitó que hi havia allà que tenia la mateixa riella que tens tu. Eres tu, no?
Sí, segur que era jo perquè, per desgràcia o de gràcia, nosaltres vivim... La meva mare encara viu a sobre Can Faves i nosaltres vivim a Can Faves. Nosaltres anàvem a... Era el dia a dia estar per la cuina. Jo encara recordo els cuiners a mi tancant-me de broma dins de la càmera frigorífica per jugar. Jo, la meva sala de joc estava sobre de la cuina.
Tu t'anaves a veure el Barça també amb en Santi i amb en Ferran?
Correcte, i amb en Fermín Puig.
Clar, és que aquella època que tu eres molt petit, que jo sempre dic que l'època dels 6, 7, 8 anys és aquella època que els nens i nenes reflexionen molt, miren molt, escolten molt, i tot allò és aquell pòsit que a vegades et queda, no? I tu vas ser un nen privilegiat poder estar al costat de tota aquella gent que avui en dia són amics teus i també clients, molts d'ells, no?
Correcte. Jo he sigut un gran privilegiat i m'he donat compte que he anat a tants restaurants que tens una cultura a dins, que t'ha inculcat el teu pare, que estic intentant, perquè no tinc la cartera d'ell, no la podré fer als meus tres fills, però ho estic intentant... I et donen cultura i totes aquestes converses que vaig estar al Drolma, al Bulli, a Gaig, a mil llocs amb ell, ara te'n recordes i et donen saviesa gastronòmica. i cultural.
Clar, en Santi, jo recordo que no tenia carnet de cotxe, llavors suposo que la teva infància devia ser molt divertida, no, en Santi? Perquè allò, com ho fèieu? Perquè voltàveu molt, també.
Bueno, els meus pares voltaven molt i no tenia carnet, i voltàvem amb Manolo, que era el taxista del poble, i amb un R5 amb la meva mare, que s'estanaven a Lluís XV, d'en Ducasa, aquí a Mònaco, amb un R5. Hi ha una foto, encara, que veus tot de Porsche i Ferraris, i l'R5 gris ha trotinat dels meus pares al mig, i el meu pare ha presentat-se amb un sac de mongeta del ganxet, que per ell era el seu patrimoni de la seva cultura, i regalar-li en Ducats i anar tota la família a córrer els grans restaurants del món amb l'R5.
Que bonic que deu ser, no? A vegades parlem, i jo faig molt els símils, no? Amb la cuina, per exemple, amb la música, no? La música clàssica, el hit de l'estiu i tot això, i amb la cuina també ens passa una miqueta això, Pau, que per exemple, hi ha molts plats que sempre seran música clàssica i altres que seran, doncs, això, no? El hit de l'estiu i així, no? I, per exemple, ara en recordo que encara s'ha posat molt de moda últimament, els últims anys, al restaurant, que és tornar a agafar peces grosses de carn i posar-les al damunt de la taula i servir-les davant dels clients. Això, en Santi, als finals dels 80-90 ja ho feia.
Correcte. Bueno, això t'alegra perquè veus que indirectament li estan donant la raó, que idea de poder promocionar també la sala, que ara està tan de moda, i gràcies a Déu, que perquè fan una gran feina els camarers i els metres i les grans peces que ell feia, donar-ho a conèixer a la sala i com tallar-ho.
Què recordes tu d'aquella època que estaves allà vivint ben bé al damunt del restaurant i baixaves? Quins són els aromes que recordes més d'aquella cuina?
Sí, jo recordo al matí com feien el pa. Com venia el pastisser forner a les 6 del matí a ficar el forn de pa i feia aquell el pa, l'aroma aquella a la cuina era espectacular. O quan li van solar, deixava tota la nit la marmita amb el caldo que cuia 12 hores i tota la cuina senties aquell aroma.
Clar, també hi ha hagut molta una part, Pau, d'una cosa són els aromes, són els plats, són aquells plats que tu et menjaves quan eres petit, i l'altra també suposo és això que dèiem ara, d'aquesta gran coneixença que vas fer quan eres petit i que ara són amics teus. No, per exemple, fa molt poquet s'ha fundat la confraria de l'Escudella Carrandolla aquí a casa nostra, i tu ara fa un momentet em deies, ep, l'altre dia estaves amb el del Jado, que aquest va ser un dels primers cuiners d'en Santi, no?
Va ser el primer cuiner, en Frank Monrabà, de Can Faves, amb 17 anys. L'altre dia, que tenia 17 anys, que va arribar a estar a casa. A més, curiosament, ahir, bueno, aquest Nadal vam estar a Can Faves amb la meva mare i el meu fill, en Joan, li explicava, on deia, tu on dormies? I jo dormo aquí, perquè la meva habitació, on veus la meva habitació, era la cuina de Can Faves, no, i no s'ho creia. Però l'avi cuinava a dins de casa, sí. Abans la cuina de Can Faves, poca gent ho deu recordar, estava dalt de tot a casa i nosaltres vivíem al menjador al costat, perquè era una casa de pagès i va guanyar la segona estrella cuinant a dalt, a casa.
Clar, estem aquest hivern del 22-23 i ara què pensaria en Santi si veu el diari que hem fundat la confraria de l'Escudella Carrandolla per reivindicar precisament un plat que s'ha perdut tant o que s'ha, podríem dir, deixat només gairebé a moltes cases, no a totes, sinó a moltes cases, sobretot de ciutat, només exclusivament pel dia de Nadal. Tu què creus que diria en Santi?
Hòstia, estaria content. I estaria sonant aquella taula que vas estar, estaria sentat el primer com a president, per reivindicar no tant ramen i més escudella. Pues estem tornant bojos amb cuines de fora i de dins ho estem traient, de les cases.
Vull dir, ara que hem passat a aquestes festes de Nadal, hi ha un plat que em sembla que també us toca molt a vosaltres i que teniu un gran llegat, no del teu pare, sinó, sembla, de la teva àvia, no? Que són els canelons.
Els canelons a casa meva només els mengem per Nadal, perquè és un plat que ja feia la meva besàvia, que ha anat a la iaia, ara ho fa la mama, i espero fer-ho a la Regina o jo, poder tindre aquest llegat, que a casa només mengem canelons un dia a l'any.
Ens explicaràs el secret avui a la fonda?
Són uns canelons fets de rostit, d'un dia i mig, i la pasta és una crep. i amb molt poca beixamel, i el pare va fer la versió de ficar a la beixamel ficar-hi tòfona.
Som avui aquí amb en Pau Santamaria, amb un no tindret, podríem dir, de malla, en ple de boira encara. Fa una estona que xerrem i la boira avui em sembla que li costarà. Vèiem quan hem arribat a aquests pèsols que hi ha aquí, el món s'està tornant una mica boig. Estem a principis del 2023 i ja tenim pèsols. Clar, jo visc una mica més amunt i fins al mes d'abril no en tenim.
El món no s'està tornant boig, la gastronomia s'està tornant boja. Que volem ser els primers a tindre el pèsol i ens van fer córrer la pagesia. Els cuiners fan córrer els pagesos per tindre producte.
Clar, tot això com va començar? Perquè, clar, tu ets molt jove, encara no arribes als 40, però ja fa molts anys que remenes amb, no?, i que t'entens amb pagesos i pageses de tota la comarca del Montseny i de per aquí.
Bueno, això és culpa del pare, perquè ell no anava... Comprava diversos pagesos i li feia aquesta feina, anar a recollir i anar a triar els productes. Anàvem a jo a la confraria de Blanes a comprar el peix amb en Tero i em va inculcar el producte a ell. I jo ho odiava perquè era jove, tenia 19 o 18 anys i ara veig que és un modus vivendi meu de buscar el millor producte pels pagesos, per la cuina.
O sigui, tu ets, diguem-ne, el que ajuda els cuiners i les cuineres de casa nostra a tenir, diguem-ne, aquest podríem dir, aquesta manera directa d'arribar a la pagesia, no?
Bueno, soc una mica el batel del cuiner.
Espero que no acabis cap amb batel, tu.
Esperem que no.
I com va ser que et dediquessis, que dius, em vull dedicar professionalment a ser l'enllaç entre la pagesia i la restauració de la península Ibèrica?
Molt fàcil. L'11 va morir el pare. Jo estava al món dels cavalls, perquè tenia un gran espònsor que era ell. Vaig vendre-ho tot i vaig anar amb la Regina a tirar endavant Can Faves. El 13 vam tancar Can Faves. I la meva dona li vaig fer dues preguntes. Vaig dir, o vaig a casa Tarradellas a fer pizzas o faig alguna cosa. I vaig agafar un cistell, quatre albergínies, quatre tomàquets i una ceba i em vaig presentar a la porta del Via Veneto, del restaurant. I me'n recordo sempre que la senyora em va dir, no, el proveedor té d'anar per darrere. Dic, per darrere? Jo mai he entrat per darrere. Santa Maria sempre he entrat per aquí. I vaig entrar i em van atendre, que els aprecio molt, el senyor Monge, la família Monge, i em van atendre, els vaig explicar el projecte, em van dir les gràcies, i quan vaig arribar aquí a Vic, el senyor Pere Monge fill va trucar demanant-me una caixa de tomàquets pel restaurant, i va començar així el projecte.
Clar, ara això que si tot hi hem de posar-hi etiquetes amb aquesta societat que estem, ara això es veu que en diuen food hunters, això.
Producte de... No, jo etiquetes no, és modus vivendi, és el producte de tota la vida dels avis. Jo no tinc etiquetes, jo vull agafar la filosofia del producte quan està a l'òptim moment i portar-lo als restaurants. Ara mateix, tomàquet no n'hi ha perquè no n'hi ha.
Clar, és que fas una feina molt bona perquè, per una banda, t'has d'entendre amb els pagesos i pageses, que déu-n'hi-do també, eh? Vull dir que la pagesia, clar, cadascú té la seva idiosincràsia. I, per altra banda, com deies, amb els cuiners i les cuineres. No és estrany, diguem-ne, que necessitem una persona que sigui pacient, perquè em sembla que tu ho ets de pacient.
Sí, som molt pacient i tinc bastanta paciència, però parlant s'entén la gent i un cuiner vol una cosa així, i li parles amb el pagès i els hi fem entendre als cuiners que la pagesia va a un ritme també, perquè els cuiners ja el coneixes tu ben bé, que volen ja, per demà. I dius, no.
Clar, hi ha una cosa, Pau, que és molt fàcil, no? Moltes vegades, amb certs tipus de restaurant on la carta no es canvia mai, tu ja saps quin producte hi ha d'haver-hi. Clar, aquests pèsols, que déu-n'hi-do, n'hi ha aquí una quinzena de caixes, no sé on t'aniran a parar aquests.
A bastants restaurants de tota Espanya. Per gran sort, ens estan valorant molt a Madrid, a Valladolid i a Barcelona, i els enviem cada dia.
I si tu ara aquests pèsols els haguessis de posar nom i cognoms, d'on han sortit aquests pèsols?
D'en Carreras, d'en Xavier, d'en Zasimón, han sortit de tres productors.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va, anem tirant cap a dintre, perquè Déu, tu, Déu-n'hi-do, aquí fa fred, eh?
Sí, eh?
Poc et necessita una vera, aquí, no? Mira, ara veig, home, un altre producte d'hivern fantàstic, no? La carxofa.
Correcte, la carxofa d'en Germán. Producte d'aquí al Prat, que l'anem a buscar diàriament.
Clar, jo suposo que tots aquests productes que moltes vegades un, per exemple, els pot trobar en un mercat central, com pot ser, per exemple, Mercabarna, no? Però, clar, hi ha molt producte de molts llocs diferents i del que es tracta una miqueta és de, sobretot, aquesta sort que has tingut tu de conèixer a tots aquests pagesos i pageses i que ara puguin ser els amics per una banda i proveïdors per l'altra.
Correcte, i també tenim la gran sort d'aquest país que hi ha moltes grans cooperatives que també ens abastim, que ens reuneixen molts pagesos i ens entenen i els hi fem entendre que volem el millor producte.
Déu-n'hi-do, anem passejant per aquí. Mira, oi, que bé tu. Quins alls, no?
Bons alls tendres, també del Prat.
Fantàstic. Home, aquests, el teu pare, de ben segur que hi faria una bona truita d'alls tendres per esmorzar amb alguna botifarra d'aquelles, que li agrada molt la botifarra al teu pare, eh?
La botifarra negra, li agradava molt, i allà que mai tanquis allà vora el foc, menjant-nos uns alls tendres, una truiteta d'alls tendres, la botifarra, i unes bones mongetes del ganxet.
Clar, suposo que no deu ser fàcil, com bé dius tu, perquè, clar, el fet de proveir-se de verdura de la pagesia, que a més té el que té i quan s'acaba, s'acaba, que no és una cosa, diguem-ne, que sigui de sempre, no, això? I després, per altra banda, això que em deies ara, jo m'he quedat una mica així pensant ara quan ho deies, això de a molts restaurants d'Espanya, Madrid, clar, això de vendre, podríem dir, a l'altra banda, és a dir, a 600 quilòmetres, això ha de ser complicat, no? Perquè ja és complicat a vegades aquí a Catalunya.
Complicat o no, però hi ha el mateix, són els mateixos cuiners els d'aquí que els d'allà i entenen el producte també allà i volen el millor producte. I si nosaltres tenim la gran sort de poder-los fer arribar en menys de 24 hores, ho aprecien molt.
Mira qui arriba. Ho has vist qui arriba o no?
El senyor Pere Font.
El senyor Pere Font, un gran amic també, que en sap molt sobretot de producte, perquè són aquelles coses que moltes vegades diem, no? Una cosa és tenir el producte, cultivar-lo, l'altra és transformar-lo i l'altra vegada és saber-lo posar a on, no? Sobretot per valorar-lo. Pere, molt bon dia.
Bon dia, Pep, què tal?
Què hi vens a fer, tu, aquí?
Doncs mira, amb en Pau. Amb en Pere i amb en Pau només podem anar bé. Vull dir que anem pel bon camí.
Clar, ara que parlàvem precisament de producte, no? I que veiem tot això aquí, suposo tu que fa tant de temps que et dediques al món de la restauració, fa també que és a dir, el valor que li podem donar a la pagesia, no? Moltes vegades el producte arriba a un lloc i guita, el posem a vendre i ens pensem, doncs, que ara que es parla tant de la inflació i tot això, vinga, parlem del producte i no parlem de qui hi ha darrere del producte. Deu ser difícil posar en valor aquest producte, no? Moltes vegades, per gent que no coneix el producte.
Sí, és que precisament el problema que hi ha és el que tu comentes, no? Que no li donem valor a aquesta feina. I aquí tenim una zona, sobretot a Catalunya, que fem un producte molt diferent, que no vol pas dir que sigui ni millor ni pitjor que en altres llocs, però és un producte que li hem de donar el valor que té. I per això estem nosaltres. Al final, en Pau és molt coneixedor d'aquest producte, de la qualitat d'aquest producte, i nosaltres l'únic que fem és donar-li les eines per poder-lo portar a qualsevol lloc d'Espanya, amb el mínim temps possible, i donar-li aquest valor.
Els cuiners i les cuineres són agraïts amb diguem-ne, amb la feina que feu, perquè moltes vegades la vostra feina es veu com una tasca, podríem dir, allò de, mira, no? I ho diré, no t'ofenguis, allò d'un revenedor, i en canvi, jo sempre dic que hi ha grans, diguem-ne, grans frases, en recordo que una de l'Artur Martínez que diu, els pagesos i les pageses són una partida més de la nostra cuina, no? I per extensió a vosaltres, no? A vegades la restauració no ho s'ha usat valorat prou, no?
No, amb això tens tota la raó. El problema una miqueta que tenim és que falta aquest valor, no? L'anem repetint, però en realitat és així. Falta una miqueta donar-hi aquest valor. Però jo crec que el seu pare, el pare d'en Pau, en Santi, el cel sigui, ja va començar a donar-hi aquest valor. Llavors, aquest producte de temporada, aquesta cosa que ell tenia tan clara, jo crec que 11 anys més tard, a dia d'avui, encara és la cuina que perdura. I és la cuina que teòricament ha funcionat i encara ara continua funcionant. Llavors, anar a buscar aquest producte de temporada fet per productors d'aquí locals que fan aquell producte diferent, no massificat, sinó aquell producte diferent, molt cuidat, molt mimo, gent que es lleva a les 4 del matí, a les 2 del matí. Jo crec que això té valor. Llavors, nosaltres, al final, si ho transmetem, que és l'única intenció que tenim, transmetre-ho, el client ho acaba valorant. Per què? Perquè el producte parla per si sol. Llavors, aquest és el secret, no n'hi ha cap més.
Ara estic veient aquí uns sacs de mongetes del ganxet fantàstiques que hi ha i que, de fet, mira, jo suposo que una de les coses importants també que tenim a la cuina, sigui a la cuina d'un restaurant o sigui a la cuina de casa, és saber donar a un producte bàsic, com per exemple pot ser un llegum, que sigui un plat de luxe, no? I les mongetes del ganxet, aquest or blanc que tenim aquí a casa nostra, això ho és a dir, ben cuites amb un bon raig d'oli, bo, verge extra. Què més li feia falta a en Santi?
Una mica de cansalada, bàsicament.
O tofu, no?
No, cansalada, la mongeta és cansalada. Ei, un rostons d'aquesta cansalada cruixent, amb la... això era vida. I el gran valor del meu pare, jo crec que la cuina era el producte, ell deia, un producte pobre, donar-li valor. És com la cansalada famosa seva, donar-li un valor. És una icona de casa meu.
Encara la fas tu o no, aquesta cansalada?
No, prefereixo anar als tinars a menjar-la.
Punyetero, punyetero. Clar, és que quan ens agrada menjar, això que sempre parlem, tal i fa, és dir, pots gaudir precisament amb una tòfona, ara que estem en moments de tòfona, i pots gaudir amb una cansalada o amb unes patates bullides, no?
Sí, sí, és que és així. Al final, entre cometes, aquest producte diferent que parlem, aquest producte té la seva cosa, no? No fa falta anar a buscar un producte molt car. A vegades és aquell producte bo, no? Llavors, aquesta bondat d'aquest producte, ho fa aquell productor específic que hi dedica les hores i tot. Llavors, és precisament la filosofia que tenim amb en Pau, anar a buscar aquest perfil de producte i portar-lo amb aquell cuiner que ho valori.
Escolteu, m'agrada molt tot això que esteu fent, aquest projecte, sobretot per donar peu a moltes vegades a molts pagesos i pageses que no poden fer aquesta feina d'arribar fins a aquestes grans cuines que tenim a tot l'estat espanyol, i precisament per això, no? Perquè són a vegades gent molt petita, no? com deia en Galeano, no? Que fan coses molt petites, i vosaltres podeu ser aquest altaveu d'aquest gran producte. Per cert, aquestes cebes són biguetanes, d'on les treus aquestes?
D'aquí Vic mateix, d'aquí Osona.
Haurem de fer tractes, no?
Correcte, ja en farem.
Doncs va, a veure, ja, aquesta caixa d'aquí, Pere Font, què? Fem l'obra o no? O ja...
No cal, Pep, jo crec que t'ho mereixes i ens agradarà molt que la provis, que la valoris, que tu tens un coneixement de producte espectacular, amb la qual qui millor que tu per veure i per dignificar aquest producte. I és una ceba, però una ceba molt ben feta.
Bueno, una ceba que si haguéssim... Mira, ara farem una foto i la penjarem, perquè de ben segur que molta gent una ceba, una varietat com aquesta, la biguetana, potser no l'ha vist mai.
No, segur que no, perquè al final és molt autòctona d'aquí, llavors dius, de ceba n'hi ha molta, però mira, aquesta sigui per la temperatura, sigui per la boira, com comentaves abans, sigui una miqueta per la idiosincràsia que tenim aquí a la comarca d'Osona, doncs li do un buquer, un pèl diferent. Llavors, ben cuinada aquesta ceba i canten els àngels.
Pere, Pau, moltes gràcies per ser aquest altaveu de la pagesia, de la comarca i de, podríem dir, de les zones molt properes. Gràcies, sobretot, per poder fer que aquests productes arribin a gran part de casa nostra i, sobretot, que aquest ADN que va inculcar el teu pare, en Santi Santa Maria, no caigui en l'oblit. Crec que és el millor record que un pot tenir, no? El millor homenatge que sigui recordat sempre.
Moltes gràcies, Pep, per vindre.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I com us vam dir la setmana passada, tornem a trucar via directe cap a Solsona. A veure si el wifi ens ho permet, o el 3G o el 4G. No sé què és el que té en Marc en Casa Bosch, allà a casa seva. Marc, bon dia!
Bon dia.
Tu com vas aquí? Vas amb fibra? Vas amb 3G, amb 4G, amb 5J, amb què?
Amb una sabata i una espardenya.
No, home, doncs se't sent molt bé, no?
Aquí tenim, nosaltres aquí, com la majoria d'internet rural, anem bastant a precari, no tenim fibra per descomptat, i anem amb ens arriba 3G.
Bueno, això és bo. La setmana passada ens vas deixar una mica esturats al dir que si alguna cosa, per exemple, tenia de bo el fet de tenir un hivern, diguem-ne, molt tranquil, encara ara de moment, tot i que alguns indrets ja t'has de posar, diguem-ne, la gruixuda, l'abric gruixut, era que trobaves algun bolet? A veure, explica'ns això.
Sí, de fet, una de les coses que s'està mostrejant és que potser, amb la tendència del canvi climàtic que tenim actualment, de forma genèrica, les produccions de bolets poden incrementar-se. La suavitat els agrada, la majoria de bolets, quan no glaça, entre els 4, 3, 4, 5 graus de temperatura positiva i els 25 és quan millor funcionen, per això la tardor i una mica la primavera són les èpoques més interessants per anar a buscar-ne. I enguany, al tenir un hivern suau, doncs ha fet que en zones fins i tot cap als 800, 1.000, 1.100 metres, en zones del Prepirineu, doncs haguem transitat ja una bona part de l'hivern encara amb bolets. No amb tots els bolets que surten a la tardor, per descomptat, però sí que bolets que hi ha, de vegades, tendeixen a allargar-se una mica més aquesta època de l'any, com poden ser les llengües de bou, o com poden ser els fredolics, o els canagrocs, sobretot. I en zones de platja, que això ja no és tan estrany, que no passa cada any, però no és tan estrafolari, bolets com, per exemple, les trompetes. La trompeta li agrada l'hivern en zones litorals i enguany, sobretot a les fondalades i vessants més humits de les Gavarres i en algun punt de Catiretes i l'Ardenya, encara n'hi ha. Encara n'hi ha, i gegants. Ara són trombons, ja no són trompetes, eh?
Mira, precisament ara que ho dius, em fas pensar que un assidu del programa també de la part dolça, en Jordi Ferrés del Pastisser, sí. L'altre dia anava a buscar i sí, trompetes que semblaven trombons, eh? Vull dir que dius, ostres, ara sí que val la pena anar de buscar. Tot i que aquest any, Marc, no és un bon any de tòfona, eh?
Clar, per què? Perquè estem patint les conseqüències de la secada i la calorada de l'estiu precedent. La tòfona ho marca moltíssim. I la calor, el rec encara pot millorar-te en plantacions d'alzines tofoneres o de roures tofoners, el tema de l'aigua, mínimament. Però la sequedat ambiental i els pics de calor tan bèsties que hi va haver en alguns moments de l'estiu, això no ho cura ni tan sols el rec.
Clar, clar, clar. No, és que, clar, em fas pensar que és allò pel cervell, els que, diguem-ne, que venim d'un món culinari gastronòmic, no? que hi ha molts productes que són, parlem de la temporalitat, no? De la temporada, i ara se'ns planteja aquesta dicotomia, no? Entre que, per una banda, ja fa unes setmanes que molts indrets, diguem-ne, del Maresme ja estan, diguem-ne, allò, vinga, ufanosos, i ara que parlàvem amb en Pau Santa Maria, amb els pèsols, no? Aquests pèsols llàgrima, aquests pèsols fantàstics que t'asseguro que són una autèntica delícia, i clar, per una banda, estem allò a finals de gener, encara hem de passar el febrer, per una banda tenim pèsols i per l'altra tenim trompetes i llengües de bou, no? Llavors, això que a la cuina en reivindiquem sempre, que és la temporalitat, no? L'estacionalitat, el producte de la terra, no? L'indret, no? La tradició, se'ns està destirotant una mica, això.
Sí, aquí, davant d'un context com el que tenim, i que estem vivint, més que desesperança, és adaptació. És a dir, la temporalitat del producte s'haurà d'anar i s'ha d'anar adaptant en funció de la realitat del moment, que també és un aprenentatge, pel consumidor i a les cuines. És a dir, allò que diem, no? Arriba novembre, desembre, carxofa. Bueno, carxofa. Si estem vivint al Pirineu, les carxofes les collim al mes de maig.
Clar, clar.
Llavors, fins i tot en un territori tan acotat com pot ser Catalunya, ja tens unes grans diferències de temporalitat de producte. Però, a més, adaptar-nos també a la realitat del moment quan parlem de la cuina del paisatge, no? I, hòstia, nosaltres aquí dalt al Solsonès hem collit faves fins fa 15 dies.
Ui!
Que quan les faves aquí les collim al mes de maig, habitualment, però com que no havia glaçat gens, pràcticament, havien rebrotat. quatre faveres i n'havien germinat de les que havien quedat de l'any passat pel terra, i han fet flor i han fet tavella, i hòstia, favots, tu, i dius, bueno, adaptem-nos, és mostra d'un hivern suau, doncs te l'emportes cap al plat, la mostra aquesta, no?
Clar, 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 no, no. La veritat és que, clar, diguem-ne, tot això que ens està passant els últims temps i que estem parlant del canvi de temps, aquest paradigma que tenim, no?, de l'adaptació al medi, com dius tu, i tot això, ens aporta moltes vegades a la filosofia que volem instaurar, no?, a la nostra cuina, per exemple, no? Ara em fas pensar en un xef, en Norbert Niederkofer, que és un cap de cuina que té 3 estrelles al restaurant Sant Humbertus, allà dalt als Alps, i ell, per exemple, no utilitza oli d'oliva perquè allà dalt on ell està no n'hi ha, no? Moltes vegades, clar, quan parlem d'això, no, de la cuina del producte, de la cuina del territori, no? O del quilòmetre zero, aquesta cuina de proximitat, i per altra banda tenim la globalització i tenim, diguem-ne, que avui en dia tot és més proper, se'ns està destil·lant una mica, diguem-ne, aquesta manera de pensar, no? Aquesta filosofia que a vegades un vol instaurar en les seves propostes, no? En aquest cas, doncs, sí. parlem de cuina. Clar, jo no sé, per exemple, tu ara fas aquestes visites i excursions també per aquí, Marc, o no?
Sí, tant. Aquí, adaptades, evidentment, això que estem dient tota l'estona, que potser hi haurà un mes de gener, un mes de febrer, un mes de març, que segons què no ho pot ser, com va passar l'estiu passat, que amb les sortides de bolets, doncs el mes de mitjans de juny es van haver d'acabar, perquè la meteorologia manava, i després a la que es pot reprendre, reprenen, vull dir, seguim podent anar a buscar bolets, o, per exemple, hi ha hagut moltes plantes silvestres que a l'hivern queden en letàrgia radical, i aquest any fins i tot han florit, no? Vull dir que és fantàstic, perquè el pols de la natura ens ha de portar cap aquí. Jo penso que amb això que dius tu ara de la temporalitat, del producte encara ens falta, hem passat un període d'adaptació d'uns anys en què s'ha parlat, però era tot molt sobre el paper, i encara ens falta sortir de l'armari. Sortir de l'armari és assumir que estem en un lloc i en un moment determinat i que hem de menjar allò que tenim. I que no passi allò que els passa a moltes cooperatives de consum petites, que llavors a l'hivern perden clients perquè, clar, quan diuen que ja no volen oferir tomàquets i surten les crucíferes, doncs la gent s'encansa, no?
Clar, clar, clar.
És el que hi ha, és a dir, encara venim d'uns anys còmodes, però podem anar fent passes cap a aquesta mena de com ho diríem, una mica, no?, de certa... A mi, és que, clar, sap greu fer servir segons quines paraules, que llavors sembla que fem passes enrere, no?, en lloc de mirar endavant, i que ens porten a parlar d'escassetat, i no és això, és simplement adaptar-nos amb el que tenim, i no ha de ser necessàriament una renúncia a res, simplement acceptar que hi haurà temporades, o fins i tot alguns anys, que potser alguns productes no cal que els mengem, perquè no hi són.
Exacte. No, escolta'm, hi ha una cosa que és molt important i que potser hem d'anar recuperant, i sobretot allò, no fer-ho un any perquè, mira, perquè ara s'ha posat de moda, no?, i ja està, que és l'art de la conserva. És a dir, començar a fer conserves, a fer-les bé, a tenir-les ben controlades, perquè després dius, ostres, ara quan arribi el mes de febrer, que no hi haurà cap mena de tomata, o, diguem-ne, o una mica de tomata, diguem-ne, de la que tenim aquí, doncs que puguis tenir o puguis posar, potser en una amanida, si vols, una tomata però confitada per tu, que tu saps aquella tomata com era, no?
Exactament. Ho vas fer quan tocava, quan era temporada i en aquell moment, en aquell lloc precís en què tu et trobes, una zona, per descomptat, d'influència, és a dir, proximitat no pot ser un quilòmetre de casa, perquè si no, molts cops no menjaríem gaire de res, però... ostres, aprofitar quan és la temporalitat i fer aquest processat, aquesta elaboració que et permet després del mes de maig o el mes de febrer, doncs estar consumint l'hortalissa o la verdura de fa 7 mesos enrere, no?
Clar, clar, clar. No, i ara em fas pensar en una cosa, que clar, dius, per una banda, jo que sóc d'aquells que dic, no, va, tomates ara a l'hivern no em vull menjar, que no són de temporada, tal i qual, no? I llavors, per altra banda també, clar, és que és això, el yin i el yang, no? podríem dir, et trobes amb aquells plats o recuperes aquells plats que són fantàstics, que deies, i que hi ha molta gent, jo quan a vegades els penges a les xarxes socials, hi ha molta gent que diu, ai, jo això ho menjava quan era jove, no? Dic, bueno, i per què no, i per què no ho menges ara, no? Per exemple, no? Tu saps que a les comarques gironines tenim la gran tendència aquella de fer el bitxo confitat, el bròquil i la col, i fer una amanida amb bitxo, bròquil i col amb vinagrats, amb la taronja agra, no? La taronja agra, que l'has bullit, que l'has tallat, que li has tret les granes, que li has tret l'aigua, que és amarga, i que allò en petites dosis, aquella amanideta amb quatre olives, que les olives ningú, diguem-ne, es posa al cap, que és una conserva que tenim durant tot l'any, que la tenim molt assumida, no? I fem una amanida que no cal que hi hagin tomates si no és el moment, o no en tenim, i en canvi podem fer una amanida totalment diferent, no?
És que jo no sé si tot passa. A mi ara em presentes, aquesta època de l'any, una amanida amb tomàquet, nosaltres que li posem bastanta verdolaga o quatre brots tendres d'estiu, no? És que no em ve de gust. És que no em ve de gust, és que no ve gens de gust. I, en canvi, hi ha altres coses que s'avenen perfectament al període que estàs transitant de l'any.
Sí, sí,
pensava
sí.
Aquests dies també a l'Horta hi ha molt bròquil, bròcoli i totes aquestes coliflors, que s'ha de fer alguna cosa amb tot això perquè quan ve, ve tot de cop. I moltes vegades ho dèiem aquí a casa, dius, hòstia, hem de trobar maneres de menjar-los-ho que vinguin de gust també a l'estiu, perquè les receptes més denses nutricionalment que et faries amb aquestes verdures i hortalisses a l'hivern és que el juliol no te les vols menjar.
Clar, clar, clar.
I aquesta és la gràcia, perquè això vol dir que t'estàs escoltant, que escoltes el propi organisme que t'està dient que, escolta'm, que un gratinat de bròcoli o de bròquil al mes d'agost no ve de gust.
Clar, clar, clar. En canvi, ara, diguem-ne... Bueno, clar, ara arribarem aquí al mes de febrer amb el fred, no? Esperem que, sí. que ara ja el tinguem...
Que arribi
el fred,
de debò.
Però dius, ostres, ara que s'ha posat tan de moda, diguem-ne, el fenomen de les verdures fermentades, per què no recuperem també aquesta sàvia tradició del rebost català, que són, com dèiem ara, no?, els envinagrats. Jo no sé si tu ho fas de bròquil en vinagre, col en vinagre i això...
Sí, en fem.
Sí,
a més,
trobo
que és la manera fresca de poder-ho gaudir durant més mesos l'any, que no és només a l'hivern, i et ve de gust, et segueix venint de gust, perquè llavors et combina a petites dosis amb plats d'estiu, per exemple, no?
I com el fas tu, vinagre? Quina proporció poses, més o menys?
Clar, a mi m'agrada, més que l'envinagrat, que potser fèiem més aquí, a mi m'agrada més el concepte de la salmorra i fermentat.
Ep, i a veure, ja, com ho fas, això...
Val, el que seria el que en diríem els pickles més aviat centreeuropeus, no? Que per pròpia fermentació làctica, amb el sucre, amb la salmorra que has aplicat, doncs acaba fermentant i acaba tenint aquell regust envinagrat que va variant molt en funció dels dies que passa, no? Que al cap de 3 setmanes és més o menys lleuger, però que al cap de 3 mesos ja només és apte, diguem-ne, per a paladars aventurers.
Clar.
No sé com l'envinagrat tu ho fas amb vinagre pur i ur, eh?
Clar, nosaltres el que fem és el següent, és a dir, tu agafes la col per una banda, el bròquil o la coliflor, com diem, perquè clar, aquí depèn d'on siguis, li diràs bròquil o coliflor, el blanc, el bròquil blanc, i el que solem fer a casa és, agafes una olla amb aigua i un pols de sal, el bròquil el talles, diguem-ne, a brots, que més o menys que siguin de la mateixa, diguem-ne, de la mateixa mida, i els escaldes un període 3 de minutets, no s'han de bullir, només s'han d'escaldar, diguem-ne, perquè facin aquesta, podríem dir, esterilització una mica, no és esterilització, però entre cometes de la planta, perquè clar, el bròquil, diguem-ne, o la col és una planta i pot tenir, doncs, allò, alguna farda o el que sigui, i escaldats, llavors els atreus ràpidament i els vas posant en pots, que aquests pots s'han, diguem-ne, allò, passat per aigua bullenta també, el tap també passat per aigua bullenta, els vas apretant, uns hi van bròquil, els altres hi van la col, el bitxo ja s'ha fet a l'estiu, i després jo faig una barreja de més o menys parts iguals entre vinagre i aigua. Vinagre de vi blanc o vinagre de poma. Si ho fas amb vinagre de vi negre, per exemple, també és bonic perquè el bròquil queda amb un color, diguem-ne, vermellós i així. sí. I sal, li fas, i no cal que li facis arrencar el bull, si vols, eh? Jo l'aigua sempre li faig arrencar el bull, però després ja li poses el vinagre, omples els pots de, del bròquil i de la col amb aquesta barreja entre aigua, vinagre i sal que tingui, diguem-ne, el punt de salat, diguem-ne, que vagi pel gust. Sempre va bé posar-hi una pedra que sigui ben neta, o una tapa o un tall de fusta, però que sigui inocu, perquè quan tu tapes, diguem-ne, l'aigua i el vinagre passin pel damunt del bròquil. Tanques,
que no floreixi res. Que no
exacte.
Floreixi res.
Tanques i cap al rebost. I escolta'm, al cap de 15 dies ja pots començar a menjar, pots començar a obrir algun pot, i és això que dius tu, no, que passa una mica com el fermentats, és a dir, al principi són menys agres, no? I al final sí. Doncs ja ho són una miqueta més, clar. Tot depèn també de quin tipus de vinagre hi posis. I està molt bé aquest tipus, diguem-ne, de no són fermentacions, això sí que és un envinagrat, però que li dona molta frescor i que, bueno, no deixen de ser aquests pickles que dius tu, però amb no tanta sal, eh?
Sí, en el cas de la salmorra que et deia jo, nosaltres és una salmorra al 3%, eh? No és que sigui cap cosa. Uh-huh. 30 grams de sal en un litre d'aigua, vull dir, no és que sigui cap cosa. I el que és interessant del fermentat d'aquest tipus és que com que durant uns dies, quan fermenta, els pots, que no han d'estar molt, molt tancats hermèticament, ha de poder, diguem-ne,
respirar,
sortir
no?
La bombolla, deixen anar líquid. I aquest líquid és àcid làctic, que és interessant perquè després el podem fer servir, si el recollim i l'envasem, el podem fer servir en l'hort d'estiu com a fungicida. El podem fer servir pel mildiu, en lloc de posar sofre o coure, doncs podem fer servir l'àcid làctic de les conserves que hem fet prèviament amb aquesta fermentació làctica.
Això se li diu sostenibilitat, Casa Bosch.
Tancar el cercle.
Hem començat parlant de bolets i acabem parlant d'àcid làctic i de regal bosc.
Escolta. No, sempre de manduca, per això.
I tant que sí. Moltes gràcies, Marc. Escolta, vés-te preparant, posa't les botes a punt, que venim els de la Fonda. Mira, un dia hauríem de fer una excursió especial pels oients de la Fonda. Què et sembla?
Oh, i tant.
Que sí?
Oh, i tant. Va, podem anar a pasturar. Va,
aquest 2023 la començarem a cultivar, aquesta cosa que m'acaba de venir. Va, ho farem, ho farem.
En ruta.
Vinga, una abraçada. Salut.
Fins ara. Adéu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del gran Joan Roca que diu: avui en dia, el cuiner i la cuinera és una inconformista. Si no, no hauríem arribat a on hem arribat. Esperem que el programa d'avui us hagi agradat, us hagi fet pensar i us hagi portat records, sobretot aquells que algun dia vau anar al restaurant d'en Santi Santa Maria. Esperem que us ho hàgiu passat de meravella i, si tot va bé, ens tornem a trobar aquí la setmana que ve en un nou podcast de la Fonda de Catalunya Ràdio. Bon profit, bons aliments, que això és vida.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist casa és pels cors més grans ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.